entrevista, com dèiem, del dissabte passat. Així arribam a les 3 i 4 minuts, actualitzant notícies, més informació, a les 4 fins a les hores.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
No hi ha dubte que al llarg de la vida tothom passa per punts d'inflexió, moments o circumstàncies que defineixen o canvien completament el nostre rumb. En qüestió de moments, més o menys llargs, això sí, un esdeveniment ens canvia el nostre enfocament de la vida. Tot apareix de sobte diferent, distint. Ja diuen, en tot cas, que allò més important no és el que ens passa a la vida, sinó la manera com ho afrontam. Sigui com sigui, avui, amb els dos convidats del programa, Anna Magdalena i en Miquel, parlarem de les respectives vides i, sobretot, dels punts d'inflexió que hi han tingut. Benvinguts. Idò, com ja apuntàvem, la primera convidada, que és aquí presencialment als estudis del carrer Manuel Azaña, número 7 de Palma, respon al nom de Magdalena i, per tant, correspon ja saludar-la. Benvinguda, Magdalena.
Molt bones tardes a tots.
Idò, per situar-nos un poc, com sempre fem, Magdalena, coneixerem la teva vida a través de quatre paraules molt bàsiques que precisament la poden definir un poc.
El perfil.
Sap el que és començar de zero, tant en l'amor com en la feina. Sosté que aigua passada no mou molí. S'ha casat dues vegades i té dos fills. Exerceix com a taxista, professió que li encanta perquè diu, li encanta conduir, li permet conèixer molts racons de Mallorca i retrobar velles amistats. La Magdalena, llosatina, de 42 anys, admet que no hi ha res pitjor que treballar en una activitat que no t'agrada. En aquest àmbit, diu que de nina el seu somni era ser hostessa de vol. També es confessa optimista perquè, segons diu, és el que passa en conviure amb una persona que també ho és. A banda de la feina i la família, a Anna Magdalena li agrada l'excursionisme, el pilates i els viatges.
Idò, conegut aquest perfil molt succint, molt resumit de la vida molt intensa d'Anna Magdalena, podem deduir, Magdalena, tu ara ens ho confirmes o no, que en el teu cas hi ha hagut dues vides en una fins avui?
Sí, realment jo el que penso que he viscut uns anys molt intensos d'ençà que vaig, diguéssim, xapar el que era la meva primera vida i vaig començar en la segona. Fent mirada enrere, penses que els anys anteriors no has aconseguit res. Entonces, te'n dones compte que dins aquest darrer 10 anys s'ha concentrat tot molt.
I ho anirem desenvolupant al llarg d'aquesta conversa que tindrem els propers minuts, però en quin punt és el punt d'inflexió que marca aquest abans i el després, pel que comentes?
El punt d'inflexió meu és l'any que jo me vaig separar des que era el meu primer home i en el mateix temps vaig perdre la feina.
Tot junt?
Tot junt, i me vaig quedar pues, damunt amb un nen a càrrec i pues, no veig les coses bé. A part que era l'any que van començar l'anterior crisi, 2008-2009, i pues, va costar remuntar.
Un moment complicat, idò.
Molt.
Però aquí estàs, i feliç i contenta.
Correcte, idò, de tot se'n surt.
I tant, i per això ets aquí per reflectir-ho i explicar-nos-ho en primera persona. D'altra banda, també ho escoltàvem en el perfil, per mort del que acabes de comentar, Magdalena, podem dir que tu saps, i has experimentat en pròpia pell, el que és començar de zero i sí. Sortir a flota, no?
Sí. De ser o no, jo crec que vaig començar de la planta menys dos. I tira, pues, he anat sortint. I també, pues, el meu home, que ara està en jo, també, amb ell també hem viscut, es començar de ser o tot dos, ens van trobar tots dos un mal moment i tots dos ho hem superat.
L'un per l'altre, l'altre per un, eh?
Correcte, fent costat sempre.
I doncs, si et sembla, Magdalena, fet aquesta consideració inicial, reprenem el fil de la teva vida des de l'inici, com sempre acostumam a fer, seguint aquest fil cronològic, podem dir, sí. Per tant, remuntam a la teva infantesa, escoltàvem Tu ets llosetina.
Sí.
Com recordes aquella infantesa lloseta a Mallorca?
Ah, jo recordo una infantesa molt tranquil·la. Molt tranquil·la, amb molta pau. En el poble se podia sortir, estaves pel carrer. Era tot molt diferent. Jo recordo una infantesa molt feliç, molt feliç.
Tens germans o germanes?
Sí, tinc una germana més petita, sí.
I els pares, llavors, ara que tu també ets mare, creus que eren més condescendents, tenien la corda més agafada, més curta?
No, érem bastant més estrictes de lo que crec que som ara.
Sí.
Jo som mare, jo som molt permissiva, més de lo que els meus pares eren en jo. Sí, totalment, totalment. Però bé, seduïa, hi havia unes certes normes i a base de demanar les coses als pares, te deien, no, això no. Jo recordo que vaig arribar un dia i vaig dir als meus pares, no, que ara que m'han convidat i me'n vaig... I mon pare me va aturar i me diu, tu, com que t'han convidat i jo me'n vaig? Tu primer, papa, mama, me pots donar permís per anar a tal banda? Diu, sí o no? Diu, però les coses se demanen, això d'arribar, i jo ara me'n vaig? Diu,
no.
Això és com ara, com fan molts, com ho fan el meu fill major. Mama, que me'n vaig aquí, me'n vaig allà. És que no se demana res en aquesta vida. Jo me van ensenyar, jo la primera vegada me van aturar i pues mai més se me va ocórrer en mans sense
demanar
permís.
I en aquest
bé,
sentit,
temps.
Clar, no, efectivament tot evoluciona, algunes coses per bé, altres potser no tant.
Totalment.
Però efectivament i el que tu vas viure era això que ens acabes de relatar. No? I en aquest mateix sentit de posar una mica els límits o les barreres, Magdalena, ho exercia més ton pare o ta mare o per igual que recordis?
No, jo recordo que eren per igual.
Sí,
jo recordo que era per igual. Tant un com l'altre, sempre me van donar moltíssima autonomia, sempre me van dir i me van animar que fes el que jo trobàs, m'equivocava o no m'equivocava, però sempre no me van dir mai has de fer això, has de fer l'altre. Sempre me donava molt una mà ampla, evidentment tothom ens ho paga i segurament me vaig equivocar moltíssimes de vegades.
Com tothom, no?
Com tothom. Però bé, no, mon pare i mon mare no eren de les persones que fossin ni molt estrictes i me donaven un poquet de llibertat.
A què es dedicaven ells?
Mon pare feia feina a CEMETS, a la companyia de ciments de Lloseta, i mon mare pues, era ama de casa.
I tu vas viure aquesta llibertat, no?, de triar tu
sí.
el camí que volguessis.
Sí.
I ho acabam d'escoltar també en el mateix perfil. Tu, ara ens explicaràs per què, Magdalena, volies ser, quan eres nina, hostessa de vol.
Correcte. Jo després, quan vaig acabar el que era la nostra etapa de IGB, exactament, no sabia què era el que volia fer en aquell moment i es fer hostessa de vol me va aparèixer una cosa interessant precisament perquè m'agrada molt viatjar i m'agrada molt moure'm, diguéssim, a dins cert transports i sé que em vaig estar parlant amb un pare i una mare, varen venir a l'escola aquí a Palma que hi havia, i sí, tot va anar molt bé, però després mon pare i una mare varen fer com anques enrere, perquè clar, nosaltres vivíem a Lloseta, era agafar el tren fins aquí... Jo tenia 14 o 15 anys, perquè era després d'haver acabat a GB. I el meu pare i la mare, malament, m'anessin sempre a triar i m'anessin un poquet de mà ampla.
Tenia
varen trobar
mort, no?
Que en aquell moment no era adequat que jo vengués. I vaig començar a estudiar, pues, una altra cosa. I després va ser ja quan ja se va encarrilar de cap una altra manera, i ja, pues, ja no vaig tornar a reprendre el que era anar a l'hostessa de vol.
Clar.
Vaig trobar ja com ja havia encarrilat el camí cap a una altra part i ja no havia marxa enrere, com diguéssim.
Ara, en funció del que estaves comentant també, Magdalena, pensava això, no? El pas del temps que ara un al·lot amb 14 o 15 anys té molta llibertat, fins i tot, no sí. sé si per anar a l'estranger, però per sí. anar de Lloset a Palma, sí. i en canvi llavors, quan tu tenies sí. aquests 14-15
sí,
anys,
sí, 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 sí.
costava més, no?
Costava més, tenint en compte que ja en tinc 43 quasi, i pues, els 14 hi van molt d'anys. I sí, ma mare i mon pare estaven d'acord que havia d'estudiar qualque cosa, però volien que fos algo un poc més a prop de que nostre. No els agradava aquest bot tan gros cap a Palma.
No? Sí, 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 sí. Clar. Uh-huh. I per tant, quina va ser l'alternativa? Què et vas dedicar o cap on
sí,
vas dirigir els teus passos?
Sí, vaig agafar per anar a estudiar administratiu a Inca, el més apropat, i el que hi havia més passant nines, perquè el més era ja automoció, electricitat i fontaneria. I això ja no m'hi veia.
Clar, clar. I aquesta branca que tu vas escollir et va agradar així mateix? Després supos que, clar, si vas estudiar això, et vas dedicar també a això.
Sí, 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 m'hi vaig dedicar, però no era el que més m'agradava. No era el que més m'agradava. No hi havia molta cosa en aquells moments quan era hora d'estudiar, i ara hi ha molta sortida en quant a la branca de... hi ha molta cosa, però ara, els temps meu, no hi havia tant. I me vaig tancar allà de dins i bueno, ho vaig estudiar i sí, vaig fer feina durant un temps, però bueno, després sempre hi ha aquests moments d'inflexió on te fa canviar la vida.
En quina edat vas començar a fer feina, que recordis? Que tenies 16, sí. 17, 18 anys.
Sí, jo vaig començar amb 16 anys, el primer estiu que vaig poder, d'això que ja anava, dius, vaig a cercar-me un poc a la vida i cercar 4 duros, i sí, 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 vaig començar a fer feina d'estiu, vaig estar a una perfumeria, en l'esport del Cudi, o sigui que anava de lloset en l'esport del Cudi cada dia.
Caram, caram.
No tenia cotxe propi, ni anava, però hi havia un grup de nines que estaven visquent a Lloseta, molt veïnades meves, i entonces amb elles me combinava i entrava dins el cotxe i me n'anàvem a fer feina a les 4 i tornàvem juntes. O sigui,
clar, clar. Que d'altra banda, és evident que les persones, i tu tampoc, Magdalena, no vivim només de la feina, també, però no només de la feina.
Correcte.
Sinó que també hi ha altres components, per exemple, l'amor, i en aquest sentit tu et vas casar, ens diràs a quina edat i com va ser la relació, i va ser mare?
Sí.
Quina edat va ser el casament i després el fet de ser mare?
Bueno, jo me vaig casar amb 21 i vaig tenir el meu fill major en el 27. Després ja en els 30 ja me vaig separar. Clar. Ja va ser com un poc ja...
Aquí també trobaríem una gran diferència, no? Amb el fet de casar-se tu als 21, que no sé que ho recordis, les teves companyes, era una edat més o menys habitual o no tant, perquè avui en dia això també ha canviat molt.
Sí, ha canviat molt, gràcies a Déu.
Gràcies a Déu, diu.
Home, jo és que me vaig posar molt jove a festejar, i jo me vaig posar els 16 anys, quasi com es qui diu, i ja pues en els 21, però ja estava cansada de festejar. Això és com antes, en els altres temps més antics, que s'havien festejat un any i després ja se casaven. Entonces jo vaig festejar un cert temps i després ja pues vaig trobar que era hora de casar-me. El que sí, vaig esperar fins en els 27 per tenir el meu fill. No volia ser mare tampoc tan prest.
Clar. I com recordes aquest fet, justament això, el fet de ser mare?
Bueno, jo me va agradar. A sa mare, el que, clar, tornar a sa mare, en això que era el meu primer home, ja sabia que no seria possible. Jo vaig decidir així i bueno, les coses tampoc ja no anaven molt bé, amb la qual ja no apostes per ampliar família, perquè no...
I en tot cas, més enllà de la situació de la relació que tinguessis amb el teu primer marit, el fet de ser mare tu mateixa... t'implica un canvi de vida, et va implicar un canvi de vida molt radical, o era una vida diferent? Et senties tu, no sé si més responsable, amb més pors? Fins a quin punt et va canviar aquest fet, el fet de ser mare, com dic?
No, jo no... Va, canvia des del moment que tens més responsabilitats i que tots els teus pensaments primer són per la persona que està en el teu càrrec. Te lleves de moltes de coses que tu voldries per tu, però saps que el primer són els nins. I si ni necessita unes sabates, tu te prives de les teves.
Clar, tot en primer ordre, però
primer,
el fill, no?
Primer és un infant. Un infant per no tenir-lo així com toca, com dic jo, no
ho recomanaries,
pena. No.
També ho deies tu, no tot és camí de roses, sinó que la vida hi ha entrebancs, hi ha situacions inesperades.
Sí.
Tu deies, la relació amb el teu primer marit no anava bé i vau decidir, crec, no sé si separar-vos o divorciar-vos, en definitiva, triar camins
separats,
no?
Sí.
I ho deies que això anava unit, per si fos poc, que també ens ho pots valorar si vols, si és un moment difícil, dels més difícils, si no, dic que això es va unir amb la situació de quedar sense feina, també.
Sí, correcte. Va coincidir pues, que estaven tots en el mateix lloc i, per evidentment, va ser decisió meva voler-me separar.
Amb el teu marit, dius?
Sí.
El teu primer marit.
Sí, sí. I per no continuar situacions de trobar-te amb aquesta persona que ja no vols estar amb ella, vaig decidir deixar la feina. En el moment, evidentment, que va venir la crisi, pensant que seria fàcil tornar a remuntar, i te trobes pues, que de lo que tu has estudiat i de lo que tu has fet feina, quasi tothom se'n va al carrer. Que
es demanaria
havia més reestructuració en quant a personal. I te trobes pues, que no aconsegueixes trobar feina, que tot el que tenies...
Que passa un mes, que passa un altre...
Sí, i va passant estens, i res, arriba un moment que te desespera un poc.
Ho crec,
aquesta
ho crec.
Situació.
Clar, i això, divorciada, i amb el teu fill, no sé si en custòdia compartida...
Sí,
no?
sí, tenia un custòdia compartida, encara la tenim, o sigui que ha de continuar.
Clar que sí. I el fet aquest d'estar a l'atur, que crec que es va perllongar força temps, quants mesos o quants anys van ser?
Van ser 5 anys.
5 anys.
5 anys.
I tu que ets una persona inquieta, treballadora...
Sí.
No devia ser fàcil de passar, això?
No. No va ser fàcil de passar. Jo pensava que seria una situació bastant més curta, però veia que no, que tot el que cercava no hi havia feina, i pues, tot se me va ajuntar una miqueta.
Clar.
Bueno, després vaig conèixer que és el meu home ara, i juntament amb ell, pues...
Vau remuntar, no?
Van remuntar.
Ara entrarem en aquesta remuntada, d'altra banda, tan positiva. Tu per ell i ell per tu, diguem, no? Com dèiem abans, l'un per l'altre, l'altre per un. Però en aquesta situació d'impàs, de no trobar feina, que, com tu bé dius, es va allargar més del que tu pretenies o pensaves, hi va haver moments de desesperació o de dir no sé si mai més tornaré a fer feina, perquè a vegades tu saps que la ment humana és molt complicada,
molt.
I un, quan no té feina, un a un, en el teu cas, es menja molt el coco, d'alguna manera, no?
Vas viure
situacions d'aquestes de, com et dic, no sé si desesperació o de perdre una mica...
Sí, arriba un moment que penses pues, que ja no tornaràs a accedir en el món laboral, veus que te va passant els temps i que s'adapta, te limita, perquè moltes ofertes de feina fins als 30 anys, jo ja estava en els 32, ja m'ho he passat.
Ja els 32 ja et consideraven massa major, segons per quines feines.
Sí, exacte. I clar, i el perfil que cerques més gent jove, a partir d'una certa edat ja començava a haver-hi un poc més de complicat, i després el que dius, que arriba un moment que penses que no podràs tornar a començar a fer feina, que de lo teu ja t'ha passat el temps i que no sabràs com fer-ho, perquè és no practicar te fa perdre tota la pràctica,
clar,
que tu
rutina,
tens, la rutina,
clar.
I tot. I després també pues, arriba un moment que penses ja que no serveixes per fer feina i que quasi com diguessin la societat per dir que t'ha fet un costat i deixa pas en els altres. Jo m'ho trobava que en 32 anys jo tenia molta vida i tenia molta cosa per donar.
Clar, si em permets, això estava fora de guió, Magdalena, però no sé si en aquesta situació tan dura i difícil que és fàcil de parlar-ne, però després on s'ha de trobar.
S'ha de trobar.
Si vas haver de recórrer els serveis d'un psicòleg, ni que fos puntualment, o com, on eren les teves vàlvules d'escapament, no sé si parlant amb els teus pares, amb les teves amistats...
Sí. No, jo vaig haver de recorrir a un psicòleg, sí, perquè jo me vaig trobar separada, sense feina, havia començat una relació nova, problemes en això que eres pare del meu fill, i tot això te du que te sent molt infravalorada, no t'estimes com a persona, no te fa ganes d'arreglar-te de matí per sortir ni siquiera a comprar pa, te du una situació que només veus que te'n vas cap un pou i no has sortida. I bueno, gràcies al meu home que tenc ara, pues,
vas viure aquest punt d'inflexió, eh?
Sí.
Explica'ns un poc com us vau conèixer. No sé qui va fer el primer pas per conèixer en aquest sentit com a parella l'altre. Com vau viure la situació, l'enamorament i el fet de dir, com que anem bé, ens casem, i després més endavant tenint, al teu cas, un segon fill, no?
Sí, sí. Bé, jo mos van conèixer perquè temps enrere ell havia estat, diguéssim, el jefe de la secció on jo estava. I bé, jo era casada i també tenia parella. Varen continuar els nostres camins, varen fer feina un temps junts, però res, cadascú després va seguir el seu camí. I després, pues, quan jo me vaig separar i vaig tocar un poc fondo i això, me'l van tornar a retrobar. Me'l van tornar a retrobar i bé, i mica en mica me'l vam anar acostant i bueno, van decidir pues, provar de viure junts, a veure què passava. Jo després vàrem... Ell no havia tingut fills. El primer el va tenir ja bastant grandet, que és el que tenc jo, exacte. I res, suposo que devia ser una il·lusió seva de feia temps enrere, que no havia aconseguit dur a terme. I bé, i amb ell pues, van tornar a ser pares i quan els nens ja havien nascut, pues, ens van decidir casar. Ens van casar, doncs... Pues, pues perquè sí. Jo crec que al final a Samon no fa falta fer-li cap contracte ni fa falta signar-lo. Però ell pensava que el fet de tenir un infant suposava qualque cosa més i pensava que en aquell moment si li havia donat una estabilitat, diguéssim, el que podria ser el fruit del nostre amor, que era el nostre nen.
Que hi ha una singularitat, Magdalena, que tu m'explicaves quan preparàvem aquesta entrevista, que el teu marit, el qual saludem des d'aquí si ens està escoltant, té uns quants anys més que tu. No sé si això suposava d'entrada allò que dèiem, una barrera anticipada, si allò que dius, el que sempre pensem, no? Especialment potser en un poble, ai, què diran i no sé què, tal, això va influir d'alguna manera o tu vas tenir molt clar que era...
Sí, no, en el principi sí que te xoca, hi ha gent que te veu amb una persona que és més gran que tu i com que la gent, a vegades del poble, sí, després arribaven comentaris amb un pai o mare, han vist la teva filla que va amb un home que és molt més gran que ella, i un pai o mare, pues, evidentment ells callaven i no que no entraven a dins polèmica, la meva filla, que faci el que vulgui. I sí que te dones compte de que la gent del poble sí que li agrada xerrar d'aquests temes. Però allò és una cosa que no m'ha preocupat mai i en aquests meus o menys, com el qual no m'ho ha importat gaire. És que si xerren de nosaltres o no xerren de nosaltres.
Clar. Que d'altra banda també el teu actual marit, el pare del teu segon fill, Magdalena, però el que també m'havies comentat, tampoc venia d'una situació fàcil.
No.
És a dir, tots dos vau haver de remuntar al mateix temps,
sí,
no?
Sí, vam haver de remuntar tots dos. Jo per una certa part havia perdut la feina i també per havia perdut l'empresa. I sí, vam haver de remuntar tots dos. Per tots van començar de la planta, menys dos, i van començar, pues... Diguéssim, van començar en Sonin, ja me'l van ficar dins el bullit i després ja van dir, aquí hem de treure la família endavant i hem de fer feina, sí o sí.
Clar. I ara, quan jo tinc l'oportunitat de veure't cara a cara, els nostres oients no et veuen, però se't veu feliç, somrient, plena.
Sí.
En aquest sentit, si estaves a la planta menys dos, no sé ara amb el teu marit si sou a la planta 25. No sé si encara podeu pujar més amunt o esteu ja en una situació...
No sé, jo tens la sensació de que en aquell moment estic a la planta on crec que estic bé. No li posaré número perquè no sé si me vendrà algo millor o no millor després d'això, però jo estic molt bé. Estic molt feliç.
Se't veu. I quan mires enrere això, no, que fa tot just 10 anys o 12, no? 2008, 2009, coincidint amb l'altra crisi, ja han passat l'altra crisi.
Tenim una altra.
Això mateix, per desgràcia és així. Et sembla impossible que la teva vida hagi canviat tant? O perquè és ben real el que et canvi?
Sí. No és que me sembli impossible. És que crec que em fa molta feina per arribar aquí on ara mateix estem. I jo estic molt satisfeta. Pensé que es pogut fer millor abans o després, no ho sé.
Dius, heu fet molta feina professionalment parlant i suposo també, com a parella també, suposo, no? Perquè mai les relacions no són fàcils.
No són fàcils.
De convivència
tampoc. No tot és juntar-se i tot és fàcil. Jo duia la meva càrrega d'enrere, els problemes que jo podia tenir en la meva antiga parella per demor del meu fill i això és algo que que no mouen mai. Uh-huh. I la persona que està de vora tu, a part de que ho ha d'entendre, t'ha de fer costat. T'ha de fer costat. Uh-huh. I jo he tingut la gran sort, pues, que en Fernando m'ha fet costat en el 100% en tot. Uh-huh. Jo sempre dic que m'ha apoyat en totes les meves locures que jo he volgut fer.
I tu, també a l'inversa, no?
Correcte, correcte, ens hem apoyat mútuament.
Clar, que volia dir, justament la pregunta que tenia preparada era justament aquesta, sí. Que no sé si ja queda resposta, sí. Que és allò principal que t'aporta el teu marit a la teva vida? No sé si aquest suport que deies...
Sí, a la meva vida m'aporta molt d'optimisme. Jo sempre havia vist les coses sempre molt negres, molt... Jo era una persona molt pessimista, molt pessimista.
Sí, no ho diria ningú, eh?
Pues sí, jo era sempre ho veia tot, i donava moltes voltes a les coses. I és una persona que és molt optimista, sempre s'ha tirat totes les coses a l'esquena, ha tirat endavant en tot, i la veritat que jo deia per això, que se pot aconseguir qualsevol cosa que s'assumia.
Caram, idò, no són paraules, sinó que són fets que ens explica en Magdalena.
Sí.
Magdalena, ja veus que el temps se'ns tira a sobre
ja
i hem consumit pràcticament mitja hora de programa. Sí. En tot cas, no te'n vagis gaire enfora perquè hem d'escoltar el segon testimoni, no
perfecte.
Menys interessant, un jove que respon al nom de Miquel, que acaba de ser pare, per més senyes, i després, ben bé a la recta final del programa, tindrem aquesta interactuació entre tots dos.
Perfecte,
d'acord?
Molt bé.
Per tant, fins ara mateix fem aquesta primera pausa per la publicitat i després ja continuem, efectivament, amb el testimoni d'en Miquel.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
Aquest cap de setmana orbitarem cançons.
Divendres i dissabte, les ones sonores navegaran en concert.
Des d'Esclaustre de Mó, Tito Fuster i Joan Trias t'acosten al Cranc Festival 2020 a IB3 Música en concert, amb els directes de Manel, Maika Makowski, Maria Jaume i Iana Zafiro, entre d'altres.
Connecta't a l'òrbita d'IB3 Música en concert.
A partir de les 8 del vespre a IB3 Ràdio i en streaming a xarxes socials amb ib3música.com.
A Calvià escoltau IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, després de la primera intervenció, de la primera entrevista o la primera conversa amb la Magdalena, com dèiem, ja a l'equadora del nostre espai, és moment de contactar, en aquest cas, telefònicament, amb en Miquel, que serà l'autèntic protagonista de la segona entrevista, la segona conversa del dia. Miquel, com estàs?
Molt bones tardes, Toni, com estem?
Gràcies, content d'escoltar-te, content de tenir-te a Societat Anònima i segur que tota l'audiència també expectant respecte al que ens comentaràs, la teva vida, només de 29 anys, però ja, Miquel, molt, molt intensa. Tu, evidentment, la coneixes millor que ningú, no pot ser d'una altra manera, però els oients, alguns potser sí, d'altres no tant. Si et sembla, amb el teu permís, escoltarem quatre traces biogràfiques teves.
El perfil.
Fa tot just 2 mesos que es para. Viu en parella i és director d'un gimnàs. Des de nin, l'esport és part essencial de la seva vida. De fet, va ser a través de l'esport que va conèixer la seva parella i mare del seu fill, nom Miquel, i va néixer fa 29 anys a Maria de la Salut. Diu que amb el temps es va coneixent un poc millor i que intenta millorar en el dia a dia per no incórrer en els mateixos errors. Amic dels seus amics i fill de professor i professora, també du el cuquet de la docència de dins. És un jove amb les idees clares i amb la mateixa claredat les exposa. Confessa, així mateix, que la seva vida ha canviat a millor des que es para.
Idò, conegut aquestes traces biogràfiques d'en Miquel, Miquel, començarem pel principi de la teva vida. Aquest principi sempre ens du a parlar de la infantesa. Com recordes la teva infantesa, precisament?
La veritat és que la recordo amb molta felicitat. Molta felicitat. Sí que records, entenc, moltíssim, sense els predins, sense els amics, amb els pares, fent activitat física, fent esport. I és això que, com heu dit un poquet de introducció, és vera que vaig començar, per exemple, el que a dia d'avui és la meva feina i el que ha estat escure de la meva feina i dels meus estudis i de més, quasi com aquell que diu de, no vull dir de rebot, però bé, quasi. Vull dir, això record en l'època que devia tenir 7, 8, 9 anys, que justet volia deixar la natació en aquell moment, i per casualitat de la vida els meus pares em van dir, mira, quan t'arribis en aquest nivell, que voldrà dir que ja saps nedar de tal manera, podràs decidir si vols anar a jugar a futbol, vols quedar en la natació o què vols fer. I justament en aquell moment, que com quasi anava, com aquell que diu, obligat, va ser quan me van donar l'opció de poder començar a competir. I això va fer que m'enganxés a la natació d'una manera totalment diferent, i ho veig des d'un prisma totalment diferent del que ho havia vist fins llavors, i fins ara, com aquell qui diu, que estem lligats a l'activitat física i l'esport.
Després, si tenim temps, Miquel, parlarem, a banda d'altres facetes de la teva vida, també de la part professional, que evidentment és una qüestió important. Encara, però, referint-nos a la infantesa, no sé si en conserves amics d'aquella etapa, si encara teniu trobades, si encara us veieu, i d'altra banda, una segona qüestió també vinculada a la teva infantesa, i és el fet que els teus pares, com escoltàvem en el perfil, són professors tots dos, i un, clar, s'imagina un alumne com tu, un nin, a casa seva, amb el pare professor, la mare professora, no sé si això implica que el grau, el nivell d'exigència en els estudis sigui superior o fos superior a qualsevol altra casa dels teus companys coetanis.
Bueno, per la primera de totes, la primera pregunta és si conserva aquestes amistats de l'infantesa, sí, sense cap tipus de dubte. Vull dir, jo crec que soc un perfil de persona tal vegada un poc massa mallorquí, que som tal vegada un poquet tancat de vegades, i sí que és vera que conserva aquests quatre grups, per així dir-ho, d'amistat, que són els grups d'amics de tota la vida del poble, en els que hem anat cresquent junts. Després, per una altra banda, conservo aquesta amistat de grup que érem de natació, que després vàrem passar tots, com que diu, a fer waterpolo junts i que vàrem anar també creixent junts. Després de l'escoleta, jo anava a l'escola al Liceu i vaig créixer també amb un grup de classe que junts érem 5, i sí que se va anar ampliant poquet a poquet aquest grup de 5, però sí que és vera que a dia d'avui, aquest estiu mateix, encara tot i la situació actual de confinament, de semiconfinament i de més històries, molts han vist. I després també el grup aquest de la feina, que sí que és un posterior, lògicament, a la infantesa, però sí que sense cap tipus de dubte conserva aquesta amistat i són un dels meus pilars principals.
Miquel, i abans de passar a la segona pregunta que t'havia fet en relació a la professió dels teus pares com a professors, deixa'm demanar-te què és per a tu l'amistat. Si haguessis de definir aquest concepte, amistat, com ho definiries?
Bueno, com a concepte, tinc clar el que pot significar per jo, i és, primer de tot, estar a gust amb les persones que estàs, i això per jo és amistat, i després poder tenir la confiança de poder xerrar de totes les coses, que no vol dir que hi hagi d'estar d'acord, però sí poder debatre totes les coses, que tu puguis escoltar i que te puguin escoltar a tu, i que tinguis aquest recolzament, aquest pilar, pues de tenir coses en comú per disfrutar junts del camí, ja sigui d'una activitat o d'un sopar o de lo que hagi de ser.
Correcte. I ara sí, la professió dels teus pares, fins a quin punt et va fer aplicar-te més o no tant en els estudis, que recordis, Miquel?
Bueno, jo crec que en aquest cas pot tenir pros i contres. Contres, començant per la part per la vegada un poc més pejorativa, no va implicar que jo m'hagués d'autoexigir més, però sí que un moment, una etapa de la meva vida, que va ser l'adolescència, sí que va poder implicar un cert bloqueig, i no tant per culpa en cap cas de mon pare i mon mare, de mon mare i mon pare, sinó més bé cosa meva d'aquest bloqueig de no voler estudiar amb ells, d'aquesta necessitat que tenies de passar ja a fer un canvi i començar a invertir unes hores en estudiar, i que jo cap de setmanes ho volia fer amb els meus pares i li sabia cercar pues, segon recurs estem simplement per, com que diu, estar de vora jo, perquè després això de les capacitats sí que es veurà que, bueno, no ni anava sobrat, però tampoc era una cosa que m'acostés. Simplement el que m'acostava era estar assegut davant d'aquella tasca.
Clar, s'entén. Que, de fet, tu, Miquel, clar, quan es parla de l'educació, que aquest és un llarg debat, un debat molt interessant sobre això, l'educació com a concepte, no? I què ha de pesar més, si l'educació a casa o l'educació a l'escola. Clar, tu, per una banda, evidentment, els teus pares hi comparties estones a casa, però també a l'escola. És a dir, que tu els tenies per doble banda, no?
Sí, vaja. També és vera que a l'escola, tot i que vaig coincidir en segon quina etapa escolar, en el mateix institut on mon mare pogués estar fent feina, sí que és vera que no van interferir mai de manera directa a el que podia ser el meu procés d'aprenentatge o el que podia ser dins la meva aula, no? Sí que amb això crec que sempre van respectar totes les decisions que jo prenés i en aquest sentit me van recolzar sempre. Però sí, tornant un poquet a la pregunta a el que comentaves, lògicament l'educació d'un infant i en el meu cas meva pues, se va voler influir per l'ensenyança dels meus pares, per l'ensenyança que pogués percebre a l'escola, per l'ensenyança i que vaig poder rebre dins el grup d'entrenament. Vaja, vull dir, hi havia entorns socials, entorn escolar i entorn familiar, lògicament que fan que sigui jo com sóc a dia d'avui.
I tant. I això volia incidir, Miquel. L'educació, clar, que pot fer que una persona cregui en ella mateixa o que deixi de creure'n en relació a un comentari en positiu o en negatiu d'un professor, o també, per què no, dels pares, a vegades voluntàriament o involuntàriament. Tu, de l'educació, a tots aquests paràmetres que definies ara, tant des de l'àmbit esportiu com a l'escola, com a casa teva mateix, què recordes com més important? No sé si alguna lliçó que t'haguessin això verbalitzat o algun exemple concret en una actuació de ton pare, de ta mare, d'un professor o professora, d'un entrenador de natació, etc. Tens alguna imatge així explícita que diguis, ostres, això m'ha quedat marcat a foc, d'alguna manera?
Sí que és vera que exemples per així dir-ho n'hi ha uns quants, però no m'agradaria incidir i fer-hi moltes voltes com a algo pejoratiu durant de la meva adolescència, però sí que és vera que quan tu comentaves pensava en una molt bona professora que vaig tenir, que la recordo amb una estima extraordinària, i que això, un dia a classe em va dir: Miquel, si tu estessis a la piscina i te posessis damunt la vorereta amb els peus que entren dins la piscina, però no nedessis, l'entrenador no te diria: Miquel, posa't a nedar? I sí, diu, i d'ahir, posa't a nedar.
Una bona metàfora, no?
I bueno, vull dir, sí que són això. Recordo de moments que sobretot han servit per aprendre i per intentar no tornar a caure una vegada i una altra en el mateix arròs. I seguirem caigent i seguirem aprenent, i d'això va aquest camí, suposo.
Sí, el que anomenem vida, no?, d'alguna manera, no?
Exacte.
Ensopegar, aixecar-se, ensopegar i aixecar-se de manera
I
constant.
Aprendre.
I aprendre pel camí, sens dubte. I tu segur que has après molt, Miquel, perquè amb només 29 anys ja ets director d'un gimnàs i, d'altra banda, no sé si gaire prest o no tant, o si ja ho tenies previst, dic gaire prest o no tant, en relació als teus companys, que ara en podem parlar. Acabes de ser pare, com escoltàvem, fa tot just 2 mesets. Per cert, no sé si el teu fill està dormint o t'està escoltant de la manera que pugui, hores d'ara.
Està dormint
ja ara. Molt bé. I el dia que tingui ja ús de raó i de més, ja li explicaràs que un dia indirectament vam parlar d'ell a la ràdio quan només tenia 2 mesets, eh? Ja li farà saber.
Ja li posarem.
Clar que sí. En definitiva, Miquel, això que dèiem, tens una feina respectable, que segur que ningú no t'ha regalat res, sinó que és d'acord amb uns estudis, amb una formació, amb una voluntat de prosperar. Acabes de ser pare també, com dèiem, amb la teva companya. Podem dir d'aquesta manera, Miquel, que actualment, a pesar del coronavirus, la vida et somriu, et sents feliç, et sents ple, o trobes encara sempre hi ha coses que un voldria tenir i que encara no té?
Bueno, a nivell de creixement sí que ha estat un any brutal. Sí que ha estat un any de nivell d'experiències. A nivell personal, lògicament, ens arribar d'un fill, ningú en el món ho pugui posar en dubte, perquè és vera que això, viure l'oportunitat de viure un confinament amb la meva companya, viure el seu embaràs de molt més a prop, que hagués estat pràcticament impossible viure-ho d'aquesta manera si tots dos haguessin fet feina. I després, pues, aquests primers mesos de vida del menut, pues, la veritat és que sí que és una experiència preciosa i brutal. I a nivell laboral sí que crec que, si bé és vera que hem tingut la meva generació, els anomenats millennials, hem tingut uns beneficis a l'hora de formar-nos, a l'hora de bueno, jo he tingut la santa sort de tenir de vora, pues, pilars molt, molt grans, que han estat un pare i una mare, la meva família, que han fet que mos poguéssim formar. El que sí que és veritat és que la meva generació després també estem ficats dins la segona crisi, i justament un moment que molts de nosaltres començàvem a agafar experiència laboral. Vull dir, nosaltres vam sortir al mercat laboral, com aquell que diu, dins la primera crisi econòmica del mil·lenni, i ara quan començàvem a tenir experiència laboral podem estar dins d'aquesta segona crisi. Que sí que és veritat que un poc pensar que jo me n'he lliurat un poquet. Bueno, no sé si me n'he lliurat o no me n'he lliurat, vull dir, perquè és de venir de cadascú, ja ho veurem.
I tant.
Sí que està clar que, bueno, vull dir, a nivell de feina sóc molt afortunat per fer feina amb el que m'agrada, i sí que és veritat que sóc una persona inquieta, que enguany, vull dir, ens ha possibilitat també d'estar a casa, de poder disfrutar de la família, també m'ha anat per fer moltes voltes a la cervellera, posar-me en marxa un cicle formatiu de condicionament físic a ADEMA, que enguany, aquest mes de setembre. Per tant, estarem un poc més entretenguts encara, i també estem en un bon pla d'empresa, en una fase d'incubadora de salut empresarial. Per tant, això, projectes en tenim molts, i bueno, si procurarem, no sé si la vida molt somriurà, però procurarem nosaltres somriurar-li.
Caram, i tant que sí, és a dir, projectes bastament per anar tirant endavant sempre amb aquesta il·lusió i amb aquest coratge, com no pot ser d'altra manera. Una característica que els que et coneixem sabem que et defineix, Miquel, aquesta característica. D'altra banda, això que dèiem, ets pare des de fa tot just 2 mesos, no sé fins a quin punt ha canviat, també li plantejàvem a la Magdalena, que ella, saps, és mare de 2 fills, fins a quin punt t'ha canviat a tu personalment la vida en aquests 2 mesos que fa que ets pare?
Bueno, coincideix un poquet amb el que ha comentat la Magdalena. Sí que és vera que hi ha aquest augment de responsabilitat en aquest sentit, que sí que és vera, bueno, això, que és part d'aquest procés, que passes a pensar més en... En vez de pensar en tu, passes a pensar primer en el menut i després en tu. Però això, vull dir, és part d'aquest procés de créixer, d'aquest procés de passar etapes i la meva etapa ha passat per aquí i la veritat és que això, molt feliç i molt content de passar-la.
Ben segur que sí. Parlava, Miquel, si la vida et somriu, dèiem això, no?, que estàs en un bon moment, a pesar del coronavirus, que tens molts de projectes, afortunadament, per poder dur a terme en un futur més o menys a curt o mitjà termini. Dit això, et demanaria, igual que t'he demanat la definició d'amistat, et demanaria la teva definició particular, no de diccionari, respecte a dos verbs. Un seria triomfar, que és triomfar a la vida, Miquel, i d'altra banda, que és, també per a tu, madurar.
Quasi res, diu el diari. Bueno, primer de tot, tornant un poc a el que ha comentat la Magdalena, jo triomfar és, per una banda, estimar-te. Que lògicament en revoltar-te de gent que t'apreciï i que t'estimi, tu estimar-los a ells i estimar-te molt també a tu mateix. I, per una altra banda, crec que relacionat és poder viure d'acord amb el que un vol. Si necessites més a nivell material, com a conseqüència, hauràs de fer més hores de feina i, per tant, tindràs més dobbers per poder gastar en veieu material. Però, cap i la fi, el que jo podria dir que es triomfa, que és saber el que vols i no conformar-te amb allò, sinó simplement viure d'acord amb el que tu vols. Si vols més, doncs sempre que hauràs de fer més d'una cosa i tal vegada trauràs més temps d'una altra, però tindràs allò que vols.
Clar, tenir les idees clares en aquest sentit, no?
Ni més ni menys. Sí.
I d'altra banda, madurar, com ho definiríem?
Uix, madurar és un procés constant que no sé si arriba... quan arriba aquest moment. Jo manco amb 29 anys, dut que m'hagi arribat cau absolut de maduresa perquè crec que va molt associat a un procés d'aprenentatge i per tant d'aquest procés d'aprenentatge tenc clar que vull aprendre tota sa vida. Sí que és vera que l'any que ve farà 15 anys que vaig tenir 15 anys.
Exacte.
I per tant sí que començam, lògicament, a veure les coses des d'un prisma diferent, que no vol dir que haguem madurat, simplement que hem passat una etapa diferent i que, per tant, coneixem els errors que varen cometre, el que no vol dir sempre que hi podem posar remei, que hi posem la solució, que hi volguem posar la solució de manera immediata. Per tant, el procés de madurar supos que passa un poc per aquí, no? per aprendre dels errors i no només aprendre, sinó també posar-hi solució. I això, vull dir, crec que és més laboriós.
Clar, si em permets, Miquel, i em permet amb la metàfora, dic, seria una reflexió aquesta que acabes de fer prou madura, eh? Una reflexió ben madura.
Bueno.
Deixa'm demanar-te també, Miquel, per una pregunta que acostumam a fer quan tenim temps, i ara, per exemple, podia procedir, i és el component sort a la vida. Tu creus en aquest factor, el factor sort, o creus més en la voluntat i que cadascú, d'alguna manera, marca i determina la seva pròpia vida?
Bueno, ja no tinc cap tipus de dubte que si tu t'esforces més per una cosa, és molt més fàcil que ho puguis tenir. És una qüestió d'estadística i probabilitat pura i dura. Sí que és vera que també crec que en tot pot haver-hi una part d'atzar i estar en el lloc adequat, en el moment adequat, és vera que el Big Data a lo millor te dirà no existeix atzar, però això, estar en el lloc adequat, en el moment adequat, no sempre se pot preveure o no el manco amb les eines que jo el manco a dia d'avui dispos. I per tant m'agradarà més o m'agradarà menys, però la incertesa i l'atzar existeix. Per tant, amb aquesta sort o desventura, pues, és una cosa que s'hi ha de lidiar i s'hi ha d'aprendre i s'ha de disfrutar d'aquest procés.
Parlàvem... Digues, perdona, Miquel, digues.
No, simplement és això, s'ha dit aquesta que no recordo ben bé de qui és, que diu que tenc més sort com més feina faig. Doncs crec un poc amb aquesta dita, tot i el comentat ja, doncs, d'això de ser en el moment adequat, en el lloc adequat, en el moment adequat.
Correcte. Parlàvem fa uns moments d'educació, Miquel, i parlar d'educació és parlar de valors. En el teu cas concret i específic, quins són els valors importants a la teva vida i aquells valors que d'alguna manera, també amb la teva companya, amb la mare del teu fill, intentareu traslladar això al teu fill?
Ui. Crec que ens podríem guiar en tres pilars. Per un, ser bona persona. M'agradaria que el meu fill fos per damunt de tot una bona persona, una persona honesta, una persona que disfruta del que fa. Uh-huh. El segon punt podria ser l'esforç, que s'esforcés en tot el que fa, que donés el seu 100% en tot el que fa. Després li sortirà millor, li sortirà pitjor, se li donaran millor unes coses que unes altres, però que s'esforç no sigui negociable, que s'esforci en tot el que fa. Uh-huh. I després que disfruti del procés. Jo normalment sóc una persona molt enfocada i molt dirigida a resultats. Uh-huh. I això ha donat peu a que si no tinc una recompensa, un resultat, un objectiu a curt termini, la cosa pues, me resulti monòtona, me resulti més avorrida. I per tant no disfrut tant del procés com de tal vegada el resultat. I després el resultat se té i ja està, és la següent cosa. Ja només té un altre estímul, no? És el que m'agradaria precisament del meu fill, per això, que disfrutés molt més dels processos i del dia a dia, del moment, i no tant del resultat.
Uh-huh. Idò, amb aquesta reflexió final ens quedem de moment, Miquel, amb la teva participació a propòsit d'aquesta conversa directa amb tu. Ara farem tot just una breu pausa i després entrem ja en el que és la recta final del programa, perquè el temps vola, que serà aquesta interactuació entre Anna Magdalena i tu i Anna Magdalena, a la secció que com dic, tanca el programa.
L'un per l'altre.
Idò, com dèiem, ja som dins aquesta secció final del programa, l'un per l'altre, efectivament. Per tant, Miquel, Magdalena, vostra és la paraula. Jo, si voleu, em quedo callat i vosaltres us aneu preguntant o inquirint o comentant el que trobeu l'un de l'altre. Magdalena, per exemple, em deies ara, fora de micròfon, feies una asseveració,
sí,
no?
Sí, bones tardes, Miquel. Jo m'he quedat totalment ennubilada d'aquesta manera de xerrar i de comentar les coses. Rara vegada se troba persones de la teva edat que tinguin escapat tan ben amoblat i sàpiguen el que volen i contin el que has contat tu. Jo m'has deixat sense paraules.
Bueno, jo moltíssimes gràcies, Magdalena. Sí que és veritat que amb els teus testimonis, la teva experiència, ja ha estat sumament enriquidor.
Moltes gràcies. Jo només te dono un consell. Disfruta'l tant com puguis.
Sí,
perquè mai ets suficient. Mai ets suficient, t'ho he dit jo.
Ho crec. Vull dir, és una de les meves primeres preguntes que tenia per demanar-te,
sí,
era precisament
pues...
això. Un consell, ara que des d'un pare que acaba d'arribar, com aquí, que,
pues
diu,
sí,
que té dos mesos com
pues
a pare...
Sí. La reflexió és aquesta, que el disfrutis tant com puguis. Tu ho has dit bé, si vols aconseguir més coses has d'invertir més temps. Invertir temps a un lloc lleva molt a la família, ho sé jo perquè la professió de taxista són moltes hores de conduir i nosaltres ho hem passat i jo t'ho dic perquè experiència, jo el meu nit té ara mateix 9 anys I jo quan te'l mir dic, és que fa no res, era petit.
Això, el petit,
I,
no?
El petit. I ha passat tan aviat, i ara el mir i li dic, no podries tornar a ser petit? Perquè a vegades te'n dones compte que la vida t'ha passat molt aviat i que sí, que a veure que no t'has perdut moments d'estar amb ells, però és un pispàs i no te'n donaràs compte i ja tindrà un any i ja caminarà i després ja xerrarà i diràs això ja va per envant i ja una manera de tornar enrere. T'ho dic, aprofita'l i disfruta'l. Bé, tu i la teva companya, disfruteu-lo tant com pugueu, perquè mai tornaràs així com és ara.
Molt bé, gràcies. De debò que fa un poquet de vertigen, moure-ho.
Sí.
I penseu, perquè és veritat que penses, clar, he tingut la santa sort de que aquest estiu, bueno, guany, els pares tenim 12 setmanes de paternitat.
Sí.
I per tant, vull dir, he tingut aquesta sort de poder disfrutar del menut.
Sí.
Que sí que és vera que durant, ostres, des del dia que va néixer fins ara, prou feines han passat aquestes 8-9 setmanes i el canvi ja ha estat brutal.
Sí.
I no me puc imaginar
el que
pot passar d'aquí 2 mesos, d'aquí 4, 6, 8...
Fa molta via. Però tenien la sort, crec jo, i crec que encara aguantarà molt de temps, que fins en els 30 no me'ls alleveren de damunt. El qual te dona l'expectativa que tens 30 anys per disfrutar-lo. Que si pensa que en els 20 anys te dirà papà, ja m'independís, no, jo no ho veig.
Bueno, és veritat que per la situació socioeconòmica que mos en revolta, no és senzill.
Sí,
però,
no
bueno, ho és. També és veritat que d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys...
Jo espero que les coses hagin millorat.
Bueno, farem quan estiguin les nostres mans perquè sí. Sigui. Per poder deixar-los un futur, lògicament, m'agradaria dir que deixar un futur tan, com a mínim, amb tantes facilitats com m'han donat jo als meus pares, o m'han donat jo, o me donen jo als meus pares, però sí que és veritat que ho veig sumament complicat.
Sí.
Sent sincer, poder donar-li tant al meu fill com m'han donat al meu pare, el manco a nivell material.
Clar, però Miquel, per anar arrodonint, perquè ens queden 40 segons, i per acabar en positiu, tant tu com la Magdalena sou dues persones positives, no ho espatllem ara, sinó que farem aquesta apel·lació a l'esperança d'un futur millor per tots, i que els vostres fills, no sé si el teu Miquel s'emanciparà als 35, o als 20, o als 18, però en tot cas, que ho gaudim. Gràcies a tots dos, Magdalena i Miquel.
Moltes gràcies.
Gràcies també una setmana més la feina de Miquel Soler a les Vies del So, i sobretot a l'audiència, una vegada més, per la seva fidelitat i compromís cap a Societat Anònima, que avui justament estrena temporada. Us emplaçam a tots dissabte que ve. Adéu-siau, bona setmana.